L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del matí aquí a Ràdio Vilablareig i res, avui ja pràcticament ja donem per entrada el Nadal, perquè avui hi ha moltes cases d'arreu del país. Avui al vespre ho preguntarem també amb el convidat si abans o després de sopar es sol cagar el tio. Avui en tot cas parlarem d'una cosa que ens meravella a tots, com és mirar cap al cel. Sempre mirem cap avall, però moltes vegades hem de mirar cap al cel i quan mires cap al cel dius, ostres, què és això tan gran? Doncs avui intentarem conèixer una mica més aquest univers que ens envolta, perquè avui aquí a la ràdio aprendrem una mica amb el Joan Anton, català i amigó, molt conegut per molts oients, divulgador científic, escriptor i consultor català especialitzat en astronomia i astrofísica, que aplica els seus coneixements a la gestió del canvi en l'àmbit de les organitzacions i també en molts i molts de llibres que ha escrit sobre el tema de l'astronomia. Anem a saludar ja el company Joan Anton, català amigó, que ens acompanya i qui li agraeixo molt, moltíssim, ja li he dit quan ha arribat, que avui m'ha fet francament feliç que avui ens acompanya aquí a la ràdio. Joan Anton, català amigó, què tal? Molt bon dia
bon
i benvingut.
Dia.
Com estàs?
Gràcies, molt content de ser aquí.
Ho deia, avui a les cases cagarem el tió. No sé el Joan Anton si ho fa abans de sopar o ben sopat.
No, ben sopat. I bueno, ho fem des de sempre amb les meves filles. Fixa-t'hi, ara les meves filles ja tenen una edat, les dues són metgeses, i continuem cagant el tió. Això no pot faltar mai.
Clar, ho deia, aquestes nits, sobretot d'hivern, ens parem molt a mirar el cel.
Ben fet. De fet, crec que no el mirem suficient. Els nostres avantpassats sí que miraven realment el cel, perquè, a part, les cultures antigues pensaven que el cel era l'oracle dels déus i que era a través del cel que els déus es comunicaven amb nosaltres, i després els nostres avantpassats més recents també el miraven molt per temes de predir, no?, si vindria tempesta o si s'havia d'acollir. Nosaltres hem deixat bastant de mirar el cel, perquè és cert que la llum de les ciutats no ens facilita aquest mirar el cel, però també és veritat que anem pel carrer que ni ens mirem a la cara de vegades. Mirem al terra, mirem en direcció al mòbil, a la pantalla del mòbil. I de tant en tant és bo aixecar la vista, perquè...
No. Clar, la gent es pensa que el mòbil ja és com mirar el cel, perquè ara hi ha molta gent que diu mira el mòbil, es penja tot a la xarxa.
No,
és clar,
no.
I es deu pensar potser que aquí ja és tot.
No hi ha res similar, i això ho sabem pràcticament tots, a estar una nit estrellada, una nit bonica, estrellada, estirat, mirant els estels i preguntant-se si hi ha algú més allà dalt, i entenent que són sols, i entenent que hi pot haver planetes. Aquella sensació et demostra que hi ha quelcom dins nostre que ens connecta directament amb l'univers.
Clar, avui és 24 i demà és 25, dia de Nadal. No sé si té algun significat astronòmic el dia de Nadal.
No, cap ni un. Hi ha moltes hipòtesis de què era l'estel de Nadal, no?, el que després va guiar els Reis d'Orient, suposadament, direm així. Hi ha moltes hipòtesis de què podia ser, si era un cometa. Aquest seria l'únic punt potser d'interès.
Clar, és el que volia dir. Era un cometa aquesta estrella que va guiar els tres Reis d'Orient o no?
No ho sabem. Continuen sent hipòtesis sobre la taula. Podia haver estat cometa, però no hi ha registres que quadrin exactament amb dates similars. Podria haver estat una alineació de planetes, sobretot amb Júpiter i Saturn. Júpiter brilla moltíssim. No ho tenim molt clar. S'han posat diverses hipòtesis, però no hi ha registres històrics suficients com per poder-ho assegurar.
Clar, si parlem això, hi ha gent que dirà, si Déu és al cel, per què els astronautes o les sondes no l'han vist mai?
Bona pregunta. Jo crec que aquesta no me l'has de fer a mi de pregunta.
No te l'hauria de fer tu?
No, perquè jo sóc dels no creients i per tant diríem, jo respecto molt evidentment a tothom i evidentment és compatible ser científic en ser creient, absolutament.
Creus que
compatible.
És compatible? Sí,
de fet jo tinc companys científics que són creients. És com parlar...
Però hi ha molt poca porció d'aquests, eh?
Bé, jo crec que...
En quant a percentatge seria molt petit.
Jo crec que és minoria, però no ho he calculat tampoc. Però és com parlar dos idiomes. Un és l'idioma de la ciència, que està basat en observar la natura, fer hipòtesi i després comprovar, tenir evidències d'això. I per un altre costat està la fe. I la fe funciona d'una manera diferent. Per tant, és perfectament compatible per als dos idiomes, el de la ciència i el de la fe. Clar que... És cert que, si ho volem portar una mica a l'extrem, cada cop hi ha menys lloc on Déu es pot amagar. Perquè si mirem la nostra història, clar, els nostres avantpassats veien un eclipsi de sol i al·lucinaven. Ara també al·lucinem, però en aquell moment era...
Hi ha gent que ho predia, fins i tot filòsofs que s'han convertit en tots un manual. Uh-huh. Diuen que va ser el primer, vull dir, sí. Pitàgores.
Però aquí la qüestió és que no sabien què era això. I per tant, imagina't que de dia es faci de nit. Això era Déu. Eren els déus. Avui tenim una explicació mundana, per científica però mundana, per aquest fenomen, i això vol dir que cada cop que la ciència ha anat avançant hem pogut explicar coses de la natura que abans no podíem explicar i que atribuíem a Déu. Per això jo feia aquesta frase de que cada cop queden menys racons on es pot amagar Déu.
T'imagines algun dia que no surti el sol ni que apareixi la nula, la lluna? Perquè estem acostumats, esclar, ha de sortir el sol... I ha de sortir la lluna, però pot ser algun dia que no passi això?
No, ja no hi serem. Sí, això passarà algun cop perquè el Sol, com qualsevol cosa, és efímera. A l'univers tot és efímer i, per tant, el Sol, com estel que és, arribarà un moment en què acabarà la seva vida i en uns esdeveniments bastant cataclísmics es convertirà en un objecte calent, però que ja només emetrà llum perquè estarà calent. Però ja no perquè generi la seva pròpia llum. Però la Terra...
Però ara que parlem del Sol, aquesta fi creus que serà un esclat del Sol? Es convertirà en un forat negre?
No, això sabem que no. El Sol és un estel més aviat de mida modesta. Només els estels molt més massius que el Sol exploten en forma de supernova, que és el nom que li han posat a aquestes explosions, i es converteixen en forats negres o estels de neutrons. El Sol no té la massa per fer-ho.
No,
no ho farà. No, es jubilarà pacíficament. Només que aquest pacíficament per la Terra no serà pacífic. Perquè el
Què vol dir jubilarà pacíficament? Perquè la gent ens entengui, Joan.
Perquè la gent ens entengui, el Sol quan envelleixi molt, s'inflarà, s'expandirà. En aquest procés es menjarà a Mercuri, Venus i molt probablement a la Terra. I finalment el que farà és alliberarà totes les capes externes de gas que el formen i ell quedarà convertit en una resta del que un dia va ser un orgullós estel, en un petit objecte calent que anomenem nana blanca. Que ningú no pateixi, jo crec que podem celebrar els Nadals tranquil·lament perquè això passarà d'aquí uns 5.000 milions d'anys.
Ara parlaves de planetes. Un d'aquests, el 2006, Plutó va deixar de ser un planeta. Mm-hmm. Per què?
Bé, la primera cosa que et voldria dir és que a Plutó li és absolutament igual. Ell està feliçment orbitant allà i no li importa per gens el que nosaltres diguem que és o que no és.
Però nosaltres li vam dir que el 2006 ja no ets un planeta.
Sí, però fixa-t'hi, ara et contesto, però fixa-t'hi que els humans no sabem viure amb el caos de la natura. Els humans sempre estem intentant ordenar la natura. Creem classes, categories, definicions, famílies, grups, però la natura no té per què ser ordenable pels humans, ni tampoc no té per què ser entendible pels humans. La qüestió és que durant molts anys Plutó, que es va descobrir l'any 1930, era un planeta i tots, molts, el vam estudiar com a planeta a l'escola. Era el novè planeta del sistema solar. Però molts anys després es van començar a detectar altres objectes de la mida similar, una mica més petitons, molts, a Plutó, que orbitaven aquesta part més externa del sistema solar. Primer eren 3 objectes, després n'eren 20, però després n'eren 200. I va arribar un moment que es va dir, bé, i ara què hem de fer? Hem d'obligar els escolars a aprendre quants noms de planetes del sistema solar. I vam decidir, la Unió Astronòmica Internacional va decidir posar-hi una norma i definir més clarament el que era un planeta i el que no ho era. I aquest llindar li va tocar el rebre a Plutó, que el vam, diríem, treure la categoria de planeta i el vam anomenar un planeta nan. Per ser planeta has de complir 3 condicions. 1. Has de girar al voltant del Sol, perquè si no ets un satèl·lit, vol dir que orbitaràs al voltant d'un planeta, però no del Sol. 2. Has de ser rodó. Això que sembla una bestiesa és molt important, perquè ser rodó vol dir que ets, que tens gravetat suficient, que tens massa i mida suficient com perquè al llarg dels milions d'anys et facis rodó. Això també ho compleix Plutó, però la tercera condició és la que no complia, que és que has de ser el rei de la teva òrbita. No has de tenir objectes a prop que competeixin amb tu. I això Plutó no ho compleix i li vam dir Plutó, mira, ara ja no seràs planeta, seràs planeta nan. Es dona la circumstància de que quan el vam, diríem, treure la categoria de planeta, hi havia una nau de la NASA que era la primera que ha visitat, la única que ha visitat Plutó, era la New Horizons, que ja s'havia enlairat. I en el moment que s'havia enlairat, Plutó encara continuava sent un planeta. Però quan hi va arribar l'any 2015, Plutó ja no ho era, i Plutó ens esperava amb ganes. Deia, ara veureu, i va desplegar tots els seus encants i ens va sorprendre amb unes imatges increïbles. No esperàvem que Plutó fos com els ulls d'aquesta nau ens el va ensenyar. I és això, és com si Plutó hagués dit, ara veureu, humans, no? M'heu dit que jo no era un planeta i ara us ensenyaré que bonic que sóc.
Ara que comentes això, Joan Anton Català, et volia preguntar això, eh? Més enllà del simple coneixement científic, no sé quin trobes que és l'interès que tenim els humans com a espècie a explorar i colonitzar altres mons, ja sigui la Lluna, Mart...
Clar, una que has anomenat dues coses que crec que són diferents. Una és explorar, l'altra és colonitzar. Són dos
sí,
coses...
Sí, però hi ha gent que vol colonitzar, ja, eh?
Sí, això és un perill. A veure, explorar. Comencem per l'explorar. Forma part del nostre esperit, el nostre ADN. Nosaltres som uns exploradors nats, els humans, sinó encara estaríem a les cavernes. Volíem explorar aquest món i el vam explorar. I volíem arribar a la Lluna i vam arribar i volem arribar a Mart.
Hi ha gent que es pensa que no es va arribar a la Lluna. Si va arribar, sí?
Sí, absolutament. Tu... Sí, home, mira, tinc un capítol d'un dels meus llibres, 100 històries de l'aventura espacial, només un capítol per demostrar, a veure, jo no haig de demostrar res, però vull dir, per posar sobre la taula...
Què els diries a aquella gent que diu, no, això és un muntatge?
Ara m'has portat cap a... Estava parlant del tema de la col·lícula,
però
et contesto
ja això. Ja hi arribarem després.
Mira, tenim proves suficients com per saber que vam arribar a la Lluna, n'hi ha moltes, però per dir-te'n, jo penso, la més radical o la més clara, com que era molt perillós quan hi anàvem, perquè si moria gent, entre altres coses, es tractava d'anar-hi molt de pressa, baixar, sortir, agafar mostres de la Lluna i pitant cap a casa. Però per portar mostres de la Lluna havies d'abandonar tota la merda. Per entendre'ns, havies d'abandonar des de les botes en què caminaven, els buguis, els cotxets en què transitaven, molts instruments els abandonaven per aconseguir alliberar pes i poder portar roques. Tota aquesta merda que hem deixat a la Lluna l'hem pogut fotografiar des de l'òrbita de la Lluna. I clar, un dirà, bueno, però això són els yanquis, són els americans que ens enganyen. No, és que això ho han vist les naus dels Estats Units, les europees, les japoneses, les índies, les russes i les xineses. I ara la pregunta és, si hi hagués el mínim dubte, dubte, de que els Estats Units no van arribar a la Lluna, volem dir que la
però
Xina...
Però no, la gent et dirà, no s'hi ha tornat més.
Espera't.
Sí.
Volem dir que la Xina o Rússia no ens ho hauria dit, que hi ha algun dubte, i si ni així convenço el meu interlocutor, dic, escolta'm, doncs aleluia, visquem feliços, perquè per un cop a la vida, només per un cop a la vida, s'ha posat d'acord tot el món a enganyar-nos. Fins i tot els russos, els xinesos i els americans, tant de bo es pogués produir en altres coses del món, com no barallar-se o no matar-se. Ara, dit això, per què no hi hem tornat en molt de temps? Hi ha dues raons que ho justifiquen. Una, els diners. Mai ningú ha tingut tants diners com va tenir la NASA en aquells moments. Pensem que la NASA, perquè estaven competint amb la Unió Soviètica pel domini del món, la NASA va arribar a tenir el 4,4% del pressupost anual nord-americà. Avui la NASA, ridículament, té el 0, no sé quant. 400.000 persones treballant en el projecte Apollo. Avui la NASA són 17.000. Mai ningú ha tingut tants recursos, valia tot. Pensa que anys abans que Armstrong baixés l'escaleta, els Estats Units ja començaven a retallar el pressupost del programa Apollo perquè ni ells mateixos podien suportar aquest gran esforç. Primera raó. Segona raó, se'ns moria gent, era molt precari. Quan penses com hi anàvem, et poses les mans al cap, dius, com podíem fer allò? I aquí tenim tres tripulants de l'Apollo 1 morts, el tripulant del Soyuz 1 mort, tres tripulants del Soyuz 11 morts, tres tripulants de l'Apollo 13 quasi morts, salvats allò en l'últim instant. No volem tornar-hi així. No, ningú vol tornar-hi així. Per tant, estem desenvolupant noves naus que permetin un retorn sostingut. Sostingut vol dir que no volem anar-hi i després passar-nos 50 anys més en no tornar-hi. Ja no deixarem mai la Lluna. Volem anar-hi per tenir tripulacions en òrbita de la Lluna de manera més o menys permanents, volem construir una base, i això requereix naus molt més resilients, segures i potents, que són les que s'estan construint en aquest moment.
Tornem a la pregunta que t'havia fet, però crec que era important també aquest petit incís sobre el tema de la Lluna. Aquest moment d'explorar, i també, com et deia, també que no t'agrada tant colonitzar, que volem fer tant a Mart, a la Lluna...
Exacte, explorar, dèiem, forma part del nostre esperit, ens trairíem si no ho féssim, seria com autobatar una cosa que és, hosti, anem a explorar. Per què? Perquè, a més, ens du ciència i tecnologia. Molta de la tecnologia que tenim avui, que emprem d'una manera absolutament quotidiana, ha estat desenvolupada gràcies a l'exploració de l'espai. Des del velcro, una cosa tan ridículament quotidiana com el velcro, fins, per exemple, els vestits ignífux dels bombers i les càmeres que tenim amb els mòbils, moltíssimes altres coses. I, per tant, això és un motor de coneixement i de tecnologia, l'exploració de l'espai. Després, no oblidem que a l'espai estem intentant contestar preguntes que són fonamentals per a la humanitat, com si hi ha vida fora del planeta, de la Terra.
Aquí volia anar, ja hi entrarem en aquest tema.
Clar, i això és també una cosa fascinant. Ara bé, una cosa és això, i l'altra és la colonització en tot el sentit d'aquesta paraula. Hi ha una cosa molt important que s'anomena l'ètica de l'espai. Penso que hem de discutir, i encara no ho hem fet, hem de discutir què hi volem anar a fer a l'espai, qui ho vol fer i en nom de qui. I aquí sí que hem de discutir. Aquí sí que hem de, perquè si anem per la via que anem i ho deixem tot obert, pensem que només hi ha unes lleis que regulen l'espai, i són de l'any 67 del segle passat.
Imagina't.
No havíem arribat a la Lluna, per tant, són unes lleis que no podíem preveure l'escenari que hi ha avui. Ens trobarem en què cometrem els mateixos errors que hem comès aquí i els cometrem a l'espai. El primer món se'n beneficiarà, les empreses grans i potents se'n beneficiaran, es faran coses a l'espai que, ben pensades, no s'haurien de fer d'aquesta manera. Això jo l'anomeno l'ètica de l'espai, i això sí que n'hem de parlar.
És possible algun dia, veus, una presència permanent a la Lluna?
Sí. De fet, fixa't que et diré, la veig a la Lluna i la veig a Mart.
A Mart també?
Sí. Mart té molt més interès que la Lluna, molt més. Pensa que volem tornar a la Lluna, però en realitat on volem anar és a Mart. El que passa que abans hem de tornar al saltiró a la Lluna per provar aquestes naus que ens duran...
Però primer s'hauria de provar amb la Lluna, eh?
Correcte. És normal que sigui així i es farà així, eh? De fet, l'últim anunci de la NASA ha estat endarrerir, una cosa que ja tots esperàvem, endarrerir la data de retorn a la Lluna, que ara l'han posat el 27, jo penso que encara hi haurà algun altre endarreriment. És un tema de diners, torno a dir, és un tema de diners. Però, en realitat, on volem anar és Mart. Mart és un entorn molt més agradable que la Lluna. Mart té atmosfera, tot i que no és respirable pels humans, és una atmosfera molt feble, però que ja dona una certa protecció. Les temperatures a Mart, per tant, tot i ser molt baixes, no són tan extraordinàriament baixes com són a la Lluna, i té tot el sentit del món construir-hi bases permanentment habitades a Mart. Òbviament els humans allà...
Per fer-hi què? Aquesta és la pregunta que et deies. Per fer-hi què?
Hem vist abans algunes raons. Primera, estem cercant vida. Ja avui estem cercant vida a Mart. Descobrir vida fora de la Terra és el descobriment de la història de la humanitat. Això és la primera cosa. Segona, entendre què li ha passat en aquest planeta. Perquè en aquest planeta sabem, i quan dic sabem és sabem 100%, que fa milers de milions d'anys tenia rius i llacs d'aigua líquida en superfície i avui és un desert molt bonic, però és un desert. Tenim hipòtesi de com ha passat aquest canvi climàtic, però el volem entendre molt més. Tercera, abans també ho comentàvem, desenvolupar tecnologia. Tu pensa l'esforç tan increïble que significa construir coses allà, a desenes de milions de quilòmetres de la Terra. Nous materials, impressió 3D a l'engròs, tot això després ho portarem cap aquí, totes aquestes tecnologies, aquests desafiaments tecnològics que haurem de superar, després els acabarem emprant aquí en coses quotidianes com moltes de les coses que avui tenim. Per tant, hi ha moltes raons per anar a Mart, moltes. Però torno a dir, cura amb l'ètica. Hem de regular aquest anar a Mart, amb la bandera d'aquí. A mi m'agrada, com a ciutadà del món, jo vull saber, jo vull que se'n parli, jo vull que les Nacions Unides discuteixin en algun moment en quina bandera s'hi arribarà. Si arribarà una bandera d'un país, dels Estats Units, de la Xina...
Amb tu quina bandera t'agradaria que
s'hi arribés? De les Nacions Unides. Però tal com anem, arribarem amb la bandera d'un, ja no d'un país, d'una companyia. D'Elon Musk, de la seva companyia SpaceX, a mi no m'agrada.
I posar la X de Twitter allà.
Clar, a mi no m'agrada, si és que encara continua Twitter. A mi no m'agrada això. Jo vull que s'arribi en nom de tota la humanitat. Pensa que a l'esperit d'aquestes lleis antigues de l'any 67, que era un esperit, vull dir, no és una redacció d'una llei, això que ara et diré, era simplement l'esperit de la llei. És, a l'espai ha de ser patrimoni de tota la humanitat. Però tal com anem, no ho serà, perquè només els països del primer món i les grans corporacions espacials faran coses com mineria de l'espai i altres coses que no donaran benefici només que a aquests països del primer món, és a dir, a nosaltres i a les grans empreses, però i al tercer món, que prou feina té en alimentar a la seva gent. Com se'n podrà beneficiar de l'exploració de l'espai? Com podrem demostrar realment aquest esperit que l'univers o l'espai és patrimoni de tothom? Per tant, hem de parlar molt d'arribar a Mart. Sí, arribar a la Lluna, sí, per suposat, però per fer-hi què, amb nom de qui, amb quina bandera?
Avui estem parlant molt interessant en aquests ja pràcticament 20 minuts de ràdio amb el Joan Anton a català. Parlaves de que no creus en Déu i si pregunto si creus que si hi ha vida en aquest cas en forma d'extraterrestres?
Sí, et diré que sí.
Els has vist?
No, en absolut. I quan ara veig per on vas... Tu m'has fet una pregunta literal i jo te l'he considerat literal. M'has dit vida extraterrestre. Pensem que vida extraterrestre també és un microorganisme. Jo considero que la vida fora ha d'existir simplement per una raó de xifres. També per una raó d'humilitat. Per mi és un pecat d'humilitat pensar que la vida només és propietat en exclusiva de la Terra. Tot això t'haig de dir que la ciència no viu de desig. Tampoc no viu de sentit comú ni d'humilitat, viu de proves. I no, encara no tenim proves que la vida estigui fora de la Terra. I això és desesperant perquè tu imagina't, és com tenir una gràfica per estudiar quelcom i a la gràfica només hi ha un punt, que és la Terra. Com dimonis podem estudiar la vida si només tenim un model de vida que coneixem, que és el d'aquí. Des d'un microorganisme, des d'un bacteri a una persona, tots estem fets del mateix, amb els mateixos maons, amb el mateix esquema de la vida. El nostre coneixement de la vida és pobríssim, pobríssim, perquè estem limitats només a un model de vida que és el de la Terra. Necessitem desesperadament descobrir vida fora, per entendre realment una mica rona més com és la vida. Estic parlant de microorganismes. Vida...
No parles d'extraterrestres.
També puc parlar d'extraterrestres, però ara t'estava parlant en general de la vida. Si nosaltres mirem la vida a la Terra, veurem que durant 2.000 milions d'anys, la vida a la Terra fa uns 4.000 milions d'anys, arrodonem que hi és. La meitat d'aquest temps, la vida a la Terra no va evolucionar més enllà que organismes unicel·lulars dins del mar. Unicel·lulars, un únic... 2.000 milions d'anys així. I de sobte la vida, per diferents raons que ara potser no tenim temps d'entrar-hi, la vida dona un salt cap endavant i en aquest moment tenim un planeta diversificat amb organismes pluricel·lulars com nosaltres, molts organismes que anomenem plantes i animals. Però quan tu mires tot el que ha passat perquè des de microorganismes unicel·lulars hagin esdevingut plantes i animals, veus que les coses que han hagut de passar són tantes que el més fàcil que hi hagi allà fora sigui vida unicel·lular, vida bàsica. Això és el que és més probable. Després, òbviament, pot haver-hi vida més desenvolupada i finalment poden haver-hi civilitzacions. Per suposat, jo sóc dels que pensa que sí, però és com una piràmide. El més fàcil, el més abundant allà fora han de ser microorganismes, el que estem buscant a Mart, el que buscarem a Europa, que és una lluna de Júpiter. Sí. No hi ha humanets verds, ja sabem que no hi ha humanets verds dins del sistema solar, però potser hi ha vida. Potser hi ha vida. De manera que quan pensem en vida, tenim potser tendència a anar a pensar en humanets verds, però primer hem de pensar que la vida més fàcilment abundant allà fora hauria de ser la més simple. Per tant, vida unicel·lular. I després, potser, en alguns llocs, potser aquesta vida hauria pogut evolucionar. Si tot ha anat de cara, com ha passat a la Terra, potser aquella vida ha evolucionat a organismes més complexos, i finalment, si han anat molt i molt i molt i molt bé les coses, potser han aparegut éssers que s'autodenominen intel·ligents.
Potser nosaltres no els hem vist, però ells ens han vist?
Ells se'ns podrien haver detectat. Això també és interessant, perquè de la mateixa manera que nosaltres estem cercant vida intel·ligent, intentant captar emissions que de manera volguda o involuntària aquestes civilitzacions hagin pogut enviar a l'espai, ells ens podrien haver captat per dos motius. Un, perquè des que vam inventar la ràdio, posem que fa un segle, doncs estan escapant de manera involuntària de la Terra senyals de ràdio que viatgen a la velocitat de la llum. Sí. No oblidem que la llum és que la ràdio és llum, i per tant en una bombolla al voltant de la Terra d'uns 100 anys llum, que és el temps que ha trigat la llum més antiga de la ràdio per sortir, si hi hagués alguna civilització, que és molt improbable, potser ja ens hauria detectat. L'altra raó és perquè, de tant en tant, de manera intencionada, estem enviant senyals fora dient hola, som aquí. N'hem fet molts, hi ha moltes anècdotes, només te n'explico una perquè la considero molt, molt bonica aquesta. Fins i tot el Festival de Música Sonar, per celebrar el seu aniversari número 25, es va enviar un senyal cap a fora en un radiotelescopi.
Això
molt
te volia gros. Arribar. Fins on te podria arribar? Fins que siguin indetectables? Aquestes senyals de televisió i de ràdio, més des d'aquí a la Terra?
Són llum, per tant, la llum en principi és un gran viatger. Pot viatjar llarguíssimes distàncies a través de l'univers, però hi ha una qüestió que és la potència amb la que tu emets aquesta llum. És com si tens una bombeta de 100 watts o de 400. Uh-huh. No és el mateix, tot és llum, però la potència es veurà diferent des de molt lluny, la de 100 no la veuràs i la de 400 la continuaràs veient com un petit punt. No? Aquí estem limitats per la potència que tenim, que té avui la nostra tecnologia per enviar senyals potents cap a l'espai, suficientment potents. Hem de pensar que les civilitzacions més avançades de l'univers potser tindran potència suficient com per enviar senyals que puguin recórrer tota la galàxia, 100.000 anys llum, d'un extrem a un altre de la galàxia. Els nostres senyals encara no tenen aquesta potència. Els nostres senyals potser poden ser captats per civilitzacions que estan a centenars d'anys llum al voltant. més o menys.
Ara que parlem de senyals, si arribéssim a detectar senyals inequívocs de vida intel·ligent a la nostra galàxia, podríem arribar a establir alguna mena de diàleg?
Molt difícil, perquè ara estem dient, fixa't que hem dit, potser alguna civilització tindria tecnologia per fer que el seu senyal travessés 100.000 anys llum. Vol dir que el dia en què rebem un senyal, aquest senyal, ves tu a saber quant temps farà que haurà estat emès. Potser aquella civilització ja no hi és. És el mateix que els nostres senyals. Nosaltres haurem emès molts senyals. Tu ara imagina't un senyal nostre que pugui recórrer 50.000 anys, per exemple. 50.000 anys llum. Arriba al cap d'una civilització. Es sorprenen. Discuteixen si el contesten. I contesten el missatge. Que ningú no ara no es capfiqui en ai, però no entendrem què diuen. No, és igual. Només es tracta de que sapiguem que és un senyal civilitzat. Vull dir que és un senyal que no l'ha pogut provocar cap fenomen natural. Una seqüència de números primers, igual que la pel·lícula Contact. Només cal això. Molt bé. Contesten. 50.000 anys més que trigarà aquella llum a arribar. Hauran passat 100.000 anys. Nosaltres ja no hi serem. Per tant, no es tracta tant de...
Diuen que algun dia potser serem immortals, també, eh? Vull dir, potser bon, sí, que
però,
hi serem.
Bueno, no, tu potser ho veuràs, jo no ho veuré. La qüestió és que no es tracta d'establir una comunicació. Jo es tracta de, primera, intentar dedicar una mica dels nostres diners, dels meus impostos i dels teus, potser no tant a rearmar-nos més, sinó dedicar-lo una mica més a la cultura, que ja ens va bé, a la ciència i dins de la ciència a coses com aquestes, que és intentar captar senyals que el dia que arribi aquest senyal ens canvia la perspectiva de la humanitat. Canvia tot, la ciència però també la filosofia. Canvia tot l'enteniment de l'univers. Molt bé, es tracta només de rebre aquest senyal, no d'entendre'l ni de comunicar. Fixa't a més que jo ara m'aprofito perquè m'ho has deixat amb safata el llibre que trec per Sant Jordi
per tant traurem un llibre aquest 2025, sí?
Sí,
ah, doncs escrit, digues, tu mateix.
Està escrit, hi ha algú allà fora, es diu.
Hi ha algú allà fora.
Sí, està escrit ja, el té l'editorial, traurem català-castellà i surt per Sant Jordi. Doncs acabo aquest llibre com en unes conclusions, i una de les conclusions que en trec és que el dia que rebem un senyal d'una civilització, que això arribarà, és molt probable que qui hagi enviat aquell senyal fos una civilització amb un estadi més avançat que el nostre, simplement perquè nosaltres som a pàrvols, nosaltres acabem de començar amb la tecnologia, fa molt poquet que hem començat, no? Molt probablement, si mai rebem un senyal, serà d'una civilització que portarà molt més temps desenvolupada. Potser ja no hi serà, però en el moment en què va emetre aquell senyal, segur que era molt més desenvolupada que nosaltres. Per tant, no deixa de ser un missatge d'esperança, no deixa de ser un missatge que ens dirà, humans, és possible perdurar, és possible per viure, és possible posar-se d'acord perquè una civilització no s'autoextingeixi i pugui perdurar durant molt de temps. Fixa-t'hi, per tant, del que estic parlant.
Ja tot no i això, parlant... els humans sempre volem ser el centre d'atenció i es demostra que no.
Bueno, això, la natura ens ha donat plantofades d'humilitat sempre. Si mirem la història, pensàvem que la Terra era el centre del sistema solar, no ho som, pensàvem que el nostre sistema solar era únic, fins i tot vam cremar la foguera algú per dir que no. Avui sabem que no ho és únic. Pensàvem que la nostra galàxia era única. Avui coneixem milers de milions de galàxies. Escolta'm, vivim en un raconet irrellevant de l'univers. Si ara algú toqués un botó, espero que no ho faci, i desaparegués tota la nostra galàxia, un bilió de planetes, nosaltres dins, quan tanquin la paradeta de l'univers a la nit i facin inventari, ningú no notarà faltar una galàxia amunt o avall. Què més dona? Però nosaltres sí que ens dona. Fixa-t'hi, vivim en un lloc irrellevant de l'univers, però que l'estem omplint de vida cada dia. Això és extraordinari. Jo penso que a l'agafar aquesta perspectiva és molt important, perquè et fa valorar més la vida i potser si la valoréssim més no faríem les bestieses que fem. Per tant, fixa-t'hi que quan et deia rebre un senyal d'una civilització, no només estic parlant de ciència, estic parlant de pensament humà, estic parlant d'esperança, estic parlant de moltes altres coses.
Mitja hora amb el Joan Anton Català. Encara tenim preguntes, eh? La velocitat de la llum és el límit màxim que podem assolir, però això deixa el 99,9% de l'univers fora del nostre abast per sempre. Com podríem superar aquest obstacle?
Bueno, la nostra física, fixa-t'hi que dic la nostra física, fent referència que la natura no té per què tenir una física, nosaltres creem una física per intentar entendre la natura, doncs no permet que es pugui superar la...
No podem, eh?
Amb la física que tenim avui, torno a dir, amb humilitat, la física que avui tenim, que és la relativitat general de l'any, no és la general, és l'especial, però per entendre's, la relativitat ens marca com a límit la velocitat de la llum com la màxima velocitat que es pot assolir a la natura. Torno a dir, amb humilitat de la física que tenim. I és una física que també t'haig de dir, perquè si no, no ho diríem tot, molt robusta. No, amb això no vull dir, quan dic la nostra física, no estic dient que caurà a terra com si fos un castell de cartes en qualsevol moment, no, qui el vulgui fer caure té feina, perquè és una física que està superant tots els reptes que li estem posant encara després de 100 anys d'un segle que es va crear la relativitat, encara avui estem posant a prova amb llocs extrems com forats negres, estels de neutrons, l'expansió de l'univers, els nostres acceleradors de partícules, i està superant, aquesta física està superant totes les proves de manera excel·lent. Però vés a saber què té reservada la natura pel futur, no? En aquest moment, tal com coneixem la ciència, amb la nostra ciència, la velocitat de la llum és la màxima velocitat que es pot assolir.
Joan Anton, els astrofísics afirmeu que l'univers s'expandeix indefinidament, de manera que les altres galàxies desapareixeran un dia del nostre horitzó astronòmic, però aquí està la pregunta, i la nostra galàxia?
Molt bé.
Es mantindrà per sempre unida o no?
No, però, a veure, no, ara jo he dit no, jo no hi seré aquí perquè em puguis dir que m'he equivocat, crec que tu tampoc no hi seràs, per tant, diríem, aquestes prediccions són molt fàcils de fer, estem parlant a bilions d'anys en el futur. Mira, el descobriment de l'expansió de l'univers la va fer Edwin Hubble a la dècada dels anys 20 del segle passat, i tal com tu dius, l'expansió de l'univers, la millor forma d'entendre-la, la millor manera d'entendre-la és com un globus que s'infla, on hem dibuixat a la superfície del globus galàxies, i tal com inflem el globus veiem que totes les galàxies se'n van de qualsevol altra. Hubble el que va veure és que mirava les galàxies i veia que totes s'allunyaven d'ell. Ell hagués pogut cometre un error molt humà, típicament humà, que hagués dit, som el centre de l'univers, tot se'n va de mi. Però ell va dir, no, segurament algun altre, qualsevol altre astrònom a qualsevol altra galàxia observaria el mateix, que tot s'allunya d'ell, no? Per tant, això és l'expansió de l'univers. Val. Un cop la vam descobrir, vam dir, molt bé, el nostre univers s'expandeix. Però a final del segle XX, és a dir, ahir, dos grups de científics competint entre ells i guanyant dos premis Nobel per aquest descobriment, descobreixen que no només l'univers s'expandeix, sinó que ho fa de manera accelerada, que cada cop s'expandeix més. És com si qui estigués bufant, inflant el globus, estigués afartant d'inflar. I aquesta bufera està fent que el nostre univers cada cop creixi d'una manera com desbocada. No sabem si aquesta bufera pot aturar-se en algun moment i pot revertir cap al darrere. Creiem que no, però com que no entenem,
no ho sabem
perquè no entenem la bufera. Aquesta bufera l'hem anomenat energia fosca i és una de les fronteres del coneixement científic avui. No entenem què és aquesta energia fosca. Potser som lluny encara d'entendre què és. Per tant, no podem exactament estar segurs del futur, però si tot continua com ara, si aquesta energia no canvia d'opinió, l'univers es dirigeix cap a una expansió eterna, accelerada, que al ser accelerada acabarà prenent tanta força que ho estriparà tot. I estriparà tot vol dir que acabarà disgregant les galàxies i acabarà fins i tot disgregant els àtoms i convertint aquest univers en un lloc erm i buit. Però torno a dir, primera, això estem parlant de bilions d'anys en el futur, segona, no podem estar segurs perquè no entenem la bufera de l'univers.
Creus que l'univers és infinit?
Nosaltres, a veure, hi ha una... No, quan dic nosaltres, hi ha una frase que diu que creiem que l'univers és finit però il·limitat. Són dues coses diferents.
Per tant, no és infinit.
Clar, si s'està expandint, vol dir que una certa mida ha de tenir. Per tant, tindria una finitud. Però és il·limitat. No arribaries a cap lloc on hi hagués un cartell que digués benvingut a la fi de l'univers. I si dones un pas més, caus, no? És de la mateixa manera que tu donaries un tomb sencer a la Terra sense arribar a cap punt que digués a un penya-segat, no còsmic, que digués, ara sí, com pensaven els nostres antics, no? Que pensaven que arribaves en un punt i queies fora de la Terra. Per això en diem que és il·limitat, no té límits, però probablement té una mida.
Estem parlant molt interessant, amb el Joan Anton Català, 30, Joan Anton Català, 35 minuts. Anem a parlar d'una cosa que a mi em fascina, són les estrelles. Són bàsicament hidrogen, però els planetes gegants del nostre sistema també ho són.
Uh-huh.
Per què se'ls classifica com a planetes juntament amb objectes diminuts com a Mercuri? No sé si seria més adequat classificar-los juntament amb el Sol com a objectes estel·lars o protoestel·lars.
Val, molt bé. Mira, abans hem dit, però ara la repassem, la definició d'un planeta. Un planeta, per tant, seria un objecte que gira al voltant d'un estel. Per tant, tant Mercuri com Júpiter com Saturn, Urà, Neptú i tots els altres giren al voltant del Sol. Per tant, compleixen ja aquesta primera condició i compleixen totes les següents, que és ser rodons, com dèiem abans, i ser els reis de la seva òrbita. Per tant, són planetes, els hem anomenat i mantenen la categoria de planetes. Fixa-t'hi que tot i que Júpiter i Saturn, i Urà i Neptú bastant també, amb certes diferències, tenen composicions similars a les del Sol, bàsicament hidrogen i heli, recordem que l'hidrogen forma més o menys el 75% de tots els àtoms de l'univers són hidrogen, i més o menys el 25% restant és heli, i nosaltres som, és a dir, el ferro, el carboni, el nitrogen, l'oxigen, és a dir, nosaltres, tot el que veiem aquí, serien res, misèria i companyia. Ai, quina paradoxa, no? Doncs, a pesar de tenir aquestes composicions similars al Sol, no són estels, perquè per ser un estel tu has de tenir un procés dins que s'anomena fusió nuclear en què ets capaç de fabricar energia. No has de brillar només perquè estiguis calent, sinó has de fabricar energia. I l'energia, els estels la fabriquen en un procés extraordinari que els humans estem intentant domar, per cert, per fabricar energia d'una manera molt eficient, que es diu fusió nuclear. Júpiter ni Saturn tenen massa suficient com per poder haver engegat la fusió nuclear. La fusió nuclear necessita masses molt més grosses que les que tenen Júpiter i Saturn. De manera que Júpiter a vegades l'anomenem com un estel frustrat. És molt probable que en el moment en què es va crear el sistema solar, sempre el primer objecte que es crea en un sistema solar és l'estel. El nostre Sol es va menjar més del 98, atenció, més del 98,% de tota la massa que hi ha al sistema solar, la té el Sol, i de les engrunes que no va voler el Sol, van aparèixer els planetes, les llunes i bilions d'altres objectes que són asteroides i cometes. Per tant, Júpiter, tot i ser un planeta gegant, va quedar molt petit comparat amb la mida mínima que hauria necessitat per esdevenir un estel.
Avui, com deien, cagarem el tió, però hi ha molts que sortirem després a mirar el cel. Quines constel·lacions podríem veure?
Les de l'hivern són magnífiques. El cel de l'hivern és molt bonic perquè tenim algunes de les constel·lacions més, jo diria, impactants, fascinants del cel. Orió. Orió és una constel·lació que és d'hivern, és molt bonic, és molt fàcil d'identificar mirant al sud. Té un rectangle, un cop l'has vist un cop, té un rectangle molt gros i dins del rectangle hi ha tres estels en forma de línia, així esbiaixada, i això és una constel·lació amb estels molt brillants. Veurem en una de les espatlles, Orió era un, segons la mitologia grega, era un antic caçador, i veurem en una de les espatlles del caçador, del rectangle gros, un estel brillant de color ataronjat, vermellós, que brilla molt. Es diu Betelgeuse, i aquest estel és un supergegant que està a punt d'explotar en forma de supernova. Creiem que és la supernova més aviat...
Està a punt d'esclatar?
Bueno, ja saps que els astrònoms som una mica friquis. Quan diem a punt, ja et pots imaginar que estem parlant...
D'acord.
En el cas de Betelgeuse...
Per la gent que se'n faci una idea, quants anys estem parlant?
Entre ara i 100.000 anys.
D'acord. Demà, per exemple.
Però podria ja haver explotat, sí. Podria haver explotat perquè es troba uns 600, t'ho dic de memòria, uns 640 anys llum. Vol dir que la llum que estem rebent ara de Betelgeuse va sortir fa 640 anys d'allà. Podria perfectament haver explotat i la llum de l'explosió en aquest moment estaria corrent a tota velocitat, a la velocitat de la llum, cap a la Terra, per dins-se, que aquell estel ja no existeix, tot i que encara el continuem veient bé. El dia que això passi, jo no m'ho voldria perdre, el dia que això passi, els càlculs que hem fet és que l'explosió de Betelgeuse crearà tanta llum que de nit podria arribar a fer ombra i podria arribar-se a veure de dia. I, afortunadament, és suficientment lluny, 640 anys llum, perquè aquesta explosió no hagi de malmetre res de la Terra. Perquè una explosió de supernova molt més pròxima...
Clar, perquè hi ha moltes que sí que poden fer mal a la Terra.
No, de fet, no. Creiem
no?
que no. No. No coneixem cap estel gegant d'aquests grossos, que hagi de morir com a supernova, amb un radi tan a prop com perquè hagi d'esterilitzar la vida a la Terra. De fet, sabem que durant 4.000 milions d'anys això no ha passat, perquè si no, no estaríem aquí. Per tant, vivim... Això també és molt afortunat perquè vivim en un racó de la galàxia que és... Mira, jo vaig comparar, per fer-li entendre a la gent, una galàxia és una ciutat. Una galàxia és una ciutat d'estels. Doncs vaig comparar amb Barcelona, que consti que sóc de Tarragona i visc a Sant Cugat, però vaig agafar a Barcelona, bueno, per raons òbvies, vaig dir, vinga, agafarem la capital de Catalunya. Suposem que Barcelona és la nostra galàxia, la Via Làctea, i que Plaça Catalunya és el centre de la galàxia. Mira, nosaltres, el Sol i el sistema solar, viu a les EPS, que és un lloc que està bé. Hi ha farmàcia, hi ha un súper, hi ha un metro, hi ha bones comunicacions, però no és el centre, perquè el centre és molt bonic per visitar, però no sé si és tan bonic per viure-hi, el centre de les grans ciutats. Nosaltres vivim en un lloc privilegiat de la galàxia on la densitat, la quantitat d'estels que tenim a prop és molt menor que la que tindríem a dins el centre de la galàxia. I això fa que els estels perillosos, que n'hi ha pocs, estiguin molt allunyats de nosaltres, suficientment allunyats com perquè aquesta no hagi de ser la raó per la qual la vida acabi a la Terra.
Ara que parles de la vida acabi a la Terra, els dinosaures els van acabar uns meteorits.
Un asteroide.
A nosaltres què ens podria acabar?
Jo això també és molt interessant perquè en aquest llibre que t'he comentat abans que sortirà l'any vinent, que es diu Hi ha algú allà fora, parlo justament del que jo anomeno portes d'extinció. Gates, del tema de portes en anglès, no? Portes d'extinció, que serien punts que o ho passes o desapareixes. Per exemple, quan l'Homo sapiens va aparèixer fa 300.000 anys, una pandèmia, una malaltia greu, podria haver aniquilat absolutament les poblacions d'Homo sapiens perquè apenas érem 10.000, 20.000 individus. Això és res, res. Però no va passar. Es va superar, mira, de casualitat o com fos, es va superar aquella porta. N'hi ha d'altres de portes, no? Podem pensar en un holocaust nuclear, etc. Hi ha una porta que és aquesta. Hi ha una porta també que és que arribi un objecte suficientment gros com perquè ens aniquili. Hauria de ser molt gros, però podria passar.
Què hauria de ser?
Bueno, doncs d'uns quants... jo diria que potser un centenar de quilòmetres. Això no n'hi ha, no n'hi ha. Vull dir... Sí que n'hi ha, però diríem, la probabilitat que això passi és ridículament petita. Però de més petits n'hi ha cada cop més i el que hem de vigilar, aquests més petits, perquè podria ser que algun dia algun d'aquests arribés i sense extingir-nos, pensa que un esdeveniment d'extinció és molt difícil. Estem parlant d'extinció radical, això és molt, molt, molt difícil. Però fer mal, sí, i per això... És bo parlar-ne també perquè no oblidem que a setembre de l'any 2022 la humanitat per primer cop va desviar un asteroide. Era una prova que volíem fer contra un asteroide que no era perillós, ho dic perquè hi va haver molts de fakes que van dir sí, segur que ho és però no ens ho heu dit. No, no ho era, però era una primera prova que vam fer i ens va anar molt bé desviar-lo, ens va funcionar molt bé. Per cert, després hi va haver un fake encara més morbós, no? Mira com som els humans, que era un fake que deia oh, potser no era perillós, però ara segur que ho serà, perquè l'haureu desviat i l'haureu enviat cap a la Terra. Ni una cosa ni l'altra. Va ser la primera prova i ha funcionat molt bé. Per tant, el resultat parcial del partit és humanitat 1, asteroides 0. Però això és un resultat parcial. Haurem de continuar practicant. Només ho hem fet un cop a la història contra un objecte que té 160 metres. T'estic dient que el que va extingir els dinosaures, bueno, no t'ho he dit, tenia 10 quilòmetres, 160 metres. Tenim tecnologia, diríem, suficient, amb sort, perquè només ho hem fet un cop, per desviar un objecte de 160 metres. Ah, haurem de practicar molt, eh? I haurem de provar-ho molt, i haurem de dedicar una mica de calerons, tornem al tema dels recursos, que els estem dedicant a matar-nos, i haurem de dedicar una mica de recursos a això, perquè avui no ho necessitem, certament no coneixem en aquest moment cap objecte dels grossos que tingui direcció cap a la Terra, però vés a saber si demà se'n podria detectar algun. I si algun cop els nostres descendents ho necessiten, que no ens mirin, que no ens recordin, com els cràpoles, que no vam fer res i que no vam començar a experimentar sobre això, perquè caldrà molts anys i generacions perquè dominem aquest mecanisme de protecció contra objectes cada cop més grossos i puguem superar aquesta porta d'extinció que és l'arribada d'un objecte.
El del Carbonell diu que som inútils per naturalesa.
Saps què passa? Que molts, les meves famílies dels meus amics em diuen que sóc molt optimista, massa em diuen que sóc ingenu. Jo sóc optimista.
Tu ets optimista, eh?
Sí, absolutament. Perquè, mira, hi ha una cosa que és que, i això no m'ho pot negar ningú, els humans, de moment, fins que no coneguem altres civilitzacions a l'univers, som l'única espècie que coneguem que té el seu futur a les seves mans. Nosaltres podem decidir el nostre futur.
Una altra cosa és com ho fem,
i si ho fem bé o malament, però que ho podem fer, i tant que ho podem fer. Ara, de vegades cal un accident, de vegades cal una crisi greu perquè pactem, perquè ens asseiem a la taula. I fixa-t'hi, que torno al tema de l'arribada d'un senyal civilitzat, que seria aquest missatge d'esperança. Potser el dia que això passi, serà tant la revolució d'això que ens barallarem? Uah, una passada, aquell dia a nivell religiós polítics pot ser un desastre de dia, però per l'altre costat potser és el dia que seurem finalment i que va, anem a arreglar algunes cosetes de les que tenim.
Has vist la pel·lícula Don't Look Up?
Sí, i tant, i tant.
I? Ara que dius això,
No em va agradar. La vaig
no
trobar,
para?
No, la vaig trobar molt sensacionalista, vol fer una sàtira d'alguns personatges doncs, coneguts. A mi, sincerament, no em va agradar. Al començament el vaig...
Però l'idea sí, no?
La idea està tractada d'una manera que a mi tampoc l'acabo de veure, no? Aquesta capacitat o aquesta voluntat de que se'n salvin uns quants quan en realitat davant d'un objecte gros no hi ha salvació possible perquè ni que te'n vagis a l'espai i què? I què hi faràs allà a l'espai quan se t'acabin els queviures? I no, és que anirem a habitar Mart, però si no hi tens res a Mart, saps? No, vull dir... Jo penso que, en tot cas, és una pel·lícula que pot aixecar consciència en el sentit de dir, escolta'm, existeix el perill, existeix l'amenaça. Per tant, més paga la pena, no?, que dediquem una mica d'esforç a estudiar tot això.
Parlàvem de mirar les constel·lacions ara que som en aquesta nit de cagar el tió. No sé si també el fet de les condicions de l'hivern, això també afecta també a l'hora de mirar.
Sí, diríem, hi ha més possibilitats de tenir boires i tenir núvols, sí. Fot molt de fred, certament, però no hi ha res com una nit d'aquestes clares d'hivern, superen amb molt les nits clares de l'estiu. A més, el cel de l'hivern considero que és més bonic que el cel de l'estiu. Tenim aquestes grans constel·lacions.
Et quedaries amb aquesta estació, per tant? Sí,
sí, sí, sí, sí. Pel cel, ja et dic, mira, Orió, que abans comentava, el Taure, és molt bonic, les Plèiades, que és un grup d'estels que molta gent coneix, perquè es veu a simple vista. Amb uns prismàtics pots veure hi ha una nebulosa, que és la nebulosa d'Orió. Jo crec que és molt, molt bonic el cel. Tenim l'estel més brillant de tot el cel, tant de qualsevol estació i de l'hemisferi nord i de l'hemisferi sur, que és Sirius, l'estel més brillant del nostre cel, que és un estel d'hivern, de constel·lació d'hivern. Sí, jo em quedaria amb l'hivern.
Ara parles de, i vaig acabant, de l'hemisferi nord i l'hemisferi sud. Aquí a Nadal, l'hivern és a l'hemisferi nord.
Correcte, sí.
A l'estiu, a l'hemisferi sud.
Clar, va canviat. Recordem que la causa, la raó de les estacions de l'any, no, torno a dir, no, i perdona que ho digui així perquè encara hi ha algun llibre de text escolar, no t'ho perdis. Em van passar els seguidors per Twitter, per X, em van passar la fotografia d'un llibre de text escolar segle XXI que deia que la raó de les estacions de l'any és la diferència de distància entre la Terra i el Sol. Això és com tornar a l'edat mitjana. No, l'única raó de les estacions de l'any a la Terra és perquè l'eix de la Terra està inclinat, i això fa que hi hagi un hemisferi que estigui una mica més encarat cap al Sol, perquè està inclinat, i el Sol, la llum del Sol li arribi més en vertical i, per tant, escalfi més, i un altre hemisferi que està una mica més inclinat cap a l'altra banda i els rajos del Sol arriben esbiaixats. I això fa que escalfin menys. Si fos la distància Terra-Sol, no podem explicar per què dimonis és estiu al sud i hivern al nord. Seria estiu arreu i hivern a tot arreu.
Vaig acabant. El tema del canvi climàtic.
Mira, jo no l'anomeno, bueno, jo, molta gent no l'anomenem canvi climàtic, sinó emergència climàtica.
Ja hem passat a un altre estadi, eh?
Sí, això és un efecte que està molt ben estudiat en aquest moment. Les Nacions Unides hi tenen un grup d'especialistes amb científics independents de tot el món que cada any fan un informe demolidor. Demolidor, i no hi ha dubte. Torno a dir, són independents i ho fa les Nacions Unides.
I tot així és optimista.
Sí, perquè està a les nostres mans. És a dir, soc optimista, tot i que he dit que a vegades necessitem crisis i accidents, eh? I alguna cosa dramàtica perquè finalment pensem, ostres, què hem fotut, no? I fem quelcom ben fet. És un augment de temperatura del planeta. 2024 serà, fixa't que encara no ha acabat, queden uns dies. Serà, ja sabem de fa mesos, que seria l'any més càlid des que es tenen registres i serà el primer any que se supera a nivell global a l'1,5 graus mitjà de temperatura.
Es diu ràpid, però...
L'acord de París, de 2015.
Dius 1,5, però dius no és tant, però...
No, sí, a veure, no fem ara com algun polític que vaig escoltar un cop que deia, hombre, un grau i mig, però si això no és res, per favor. És a dir, a mi m'al·lucina que... Mira, a veure, jo puc ser negacionista de l'emergència climàtica com a ciutadà, escolta'm, tinc tot el dret a ser-ho i a més tinc la informació que tinc. No es pot tolerar que una persona que tingui responsabilitat política, no es pot tolerar que una persona que té a les seves mans la responsabilitat de poblacions i de països sigui negacionista d'una cosa que és evidentíssima i que les Nacions Unides, torno a dir, a través d'un grup de científics, però no només, qualsevol organisme científic gros del món, és un augment de temperatura provocat per la crema de combustibles fòssils, carbó, petroli i gas, per tant, en causes humanes. Aquesta és la raó. Vaig a donar-te una altra dada, perquè això la gent, jo penso que està bé de fer aquesta didàctica. Tenim aire que hem pogut analitzar de fa 800.000 anys. I diràs, hòstia, però si fa 800.000 anys no hi érem. L'Homo sapiens té 300.000 anys, apenes. I, lògicament, els nostres avantpassats no es dedicaven a capturar l'aire i posar-los en uns recipients perquè avui els poguéssim analitzar. Hi ha columnes de gel a l'Antàrtida, molt profundes, dels quals podem treure, hi ha bombolles d'aire capturades, que han quedat capturades allà, que contenen la composició de l'atmosfera. Doncs això fa molt de temps. I n'hem analitzat de fa fins a 800.000 anys. Podem assegurar, i ho asseguren aquests informes, que mai, almenys en els darrers 800.000 anys, hi ha hagut un augment de temperatura tan acusat com el que hi ha hagut ara, provocat per la concentració de gasos d'efecte hivernacle, bàsicament diòxid de carboni, a l'atmosfera. Tenim dades més que de sobres. Si tu agafes, hi ha una gràfica que és, és aplastant, tu agafes una gràfica que és l'augment de temperatura mitjana del planeta en els darrers anys i agafes una altra gràfica que és com ha augmentat la concentració de gasos hivernacle cada any, és molt fàcil de mesurar, ho mesuren cada any, i poses les dues gràfiques una sobre l'altra, les superposes i quadren a la perfecció. És que estem secs? No, no estem secs. No ho volem veure. Estem protegint l'estatus quo. Estem protegint llocs de treball i tecnologies actuals, però les estem protegint a curt. Però no estem mirant a mig ni a llarg plaç. Hem de fer la transició energètica. Hem de fer-la. I això costarà un esforç. Clar, costarà pasta. I perdona que et torni a dir una altra cosa, jo semblo aquí un predicador, però fixa't que sempre fracassem amb el tema de diners. Sempre surt el tema de diners, no el tema de recursos. Ara, les conferències climàtiques fracassen perquè no som capaços, els països del primer món, de posar diners sobre la taula per ajudar els països del tercer món. Ara els estem demanant als països del tercer món, que contaminen molt, els estem dient, ei, que contamineu molt, quan nosaltres, el primer món, ha contaminat tot el que li ha donat la gana des de la revolució industrial. I ara que ells han de desenvolupar-se, els demanem amb ells esforços que nosaltres no hem fet. No, no, això no pot funcionar així. Hem de posar diners sobre la taula per ajudar al desenvolupament sostenible d'aquests països, perquè no ho poden fer. Tenen altres prioritats, alimentar la seva gent. Ostres, ara sortim al carrer. Anem al carrer i sortim. Quanta gent estarà disposada a posar un euro de la seva butxaca? Escolti, vostè vol posar un euro per ajudar els països del tercer món a desenvolupar-se d'una manera sostenible? A veure quanta gent ho posa. En trobarem que sí, eh? Però a veure quanta gent està disposada a posar aquest euro. No, no, aquest euro, que el posin els polítics. Guanyo, el posin els polítics. L'hem de posar nosaltres. Els polítics no són ningú. Els polítics gestionen recursos que venen de nosaltres. Per tant, si no ens conscienciem que és un problema que és de tots, primera, que és un problema provocat pels humans, segona, i que necessitem esforços. Transició energètica, hi ha sacrificis, evidentment que hi ha sacrificis. Saps quin és dels països més contaminants del món? Ja quan te'l digui diràs, uah, no pot ser, Austràlia. Austràlia, dius, ostres, Austràlia sempre el tenim com un país modèlic en moltes coses, i ho és, eh? I ho és. Però Austràlia és el exportador més important del món, o el primer o el segon, penso que és el primer, de carbó. Per tant, protegeixen el seu status quo i això fa que siguin una de les bèsties negres, cada cop menys, però encara avui és una de les bèsties negres de l'emergència climàtica mundial, perquè estan jugant a curt. Jo entenc que s'hagi de protegir el que un país té i l'economia d'un país, però és que hem de mirar una mica més enllà i, per tant, diners sobre la taula. Això s'arregla amb més recursos.
Acabo. Ens falten diners i també ens falta temps. 5 minuts i seran la 1. Què hem d'esperar d'aquest 2025 que ja està picant la porta?
Home, una cosa és que hem d'esperar i l'altra és que el que jo voldria esperar, no? A mi m'agradaria que fos un any amb més enteniment per part de tots, on fos un any que ens poséssim ja les piles amb això de l'emergència climàtica, on fos un any on no veiéssim tants conflictes armats com els que estem veient. A més, els que estem veient els tenim força a prop de casa. Una qüestió que ens ha horroritzat, però que també ens fa reflexionar. Mentre els conflictes armats han estat a llocs que ni sabem situar en el mapa, molts de nosaltres hem viscut la mar de tranquils, ui sí, hi ha guerres i tal, però ja resulta que hem tingut guerra a Europa, no? I això ho hem notat molt més pròxim i ara ens esgarrifem, per això també és un toc, de dir, escolta, que guerres n'hi ha molt, no sé quants conflictes, desenes de conflictes, sinó centenars de conflictes armats hi ha a tot el món, m'agradaria que fos així, i des del punt de vista científic tenim moltes coses boniques que poden passar. Estem intentant entendre aquesta expansió que et deia de l'univers, aquesta energia fosca, estem intentant entendre el punt central d'un forat negre, dels forats negres, hi ha moltes coses que desconeixem. Espero molta cosa de la
gent... És que abans en parlàvem molt del forat negre i ara sembla que ens n'hem oblidat,
Bueno, s'està investigant molt, s'està investigant molt. Et anava a dir, també espero molt de la genètica i de la medicina, estan donant molt.
I de la capa d'ozó, abans parlàvem molt de la capa d'ozó i ara també anem a oblidar.
Perquè s'ha recuperat bastant. Aquí hem fet... Mira, és un dels exemples en què quan volem, podem. Allò de quan volem, podem. Durant molts anys vam detectar aquest forat de la capa d'ozó, sobretot a la part sud del planeta. Recordem que l'ozó ens protegeix de la radiació ultraviolada del Sol, per tant, menys ozó a l'atmosfera vol dir més càncer de pell, és així, i això va ser tan preocupant que les Nacions Unides van treballar amb l'acord, diríem, majoritari de tot el món, per prohibir determinades substàncies, i allà vam començar una lluita per recuperar la capa d'ozó, que s'ha recuperat, no del tot encara, Estem en via de...
Però no se'n parla, vull dir, fa molt de temps que no en sento parlar, vull dir, per això t'ho he tret,
Jo penso que és bona notícia. Penso que és bona notícia, perquè ja ho hem tret del punt crític, ho hem tret del punt vermell i ara estem amb el punt groc, per entendre'ns. Hem de continuar fent esforços, però se n'han fet molts. I fixa-t'hi, s'han prohibit substàncies que a nivell industrial han obligat a una reconversió. Han obligat empreses, estats, a canviar coses, però s'ha hagut de fer. Escolta, és que no hi ha més remei, què volem? Pues s'ha de fer, punt, i ho fem. Doncs el mateix, això demostra que som capaços de fer-ho. Deia, medicina i genètica, espero molt, com de fet ens estan donant ja. La genètica és una onada de coneixement, una revolució tremenda que ens ve, tremenda. Però de nou, necessitem ètica, Ja tenim unes certes regulacions, però necessitarem més regulacions per fer que la genètica sigui una gran arma a favor del desenvolupament humà i de la salut humana. I podrem lluitar contra malalties que en aquest moment és molt difícil lluitar, que tenen base genètica, que no vol dir hereditària, són dues coses diferents, però que tenen base genètica, i amb el coneixement bo de la genètica i amb un ús ètic de la genètica podrem fer moltes coses pel bé.
3 minuts perquè siguin la una, pràcticament una hora de conversa. A mi m'ha passat molt i molt ràpid com la velocitat de la llum. Joan Anton, català d'Amigo, no sé podré si faci alguna cosa més.
No, moltes gràcies per convidar-me i permetre'm que parli d'aquestes cosetes que m'agrada parlar, i a més penso que els que ens dediquem a la divulgació tenim l'obligació de fer aquesta didàctica. La gent pot estar o no d'acord, per suposat, amb tot això, però és bo que com a mi arribi la informació.
Ha estat un plaer.
I el plaer és meu.
Ens veiem en la propera.
Molt bé,
bon any. Suposo que quan treguis el llibre tornaràs,
Home, encantadíssim, encantadíssim.
Doncs ja agafarem data.
Molt bé.
Fins la propera.
Això
mateix. Que tinguis un bon Nadal.
Igualment.